De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
Doncs obrim una nova edició de Sobreviure al Català, aquest espai sobre la llengua pròpia de Formentera que Ràdio Illa fa en col·laboració amb l'àrea insular de política lingüística, i avui amb en Carles Torres, el filòleg del Consell i del Servei d'Assessorament Lingüístic, doncs xerrarem d'onomatopeies. Molt bon dia, Carles!
Bon dia, com estàu?
Molt bé, contents de saludar-te. A més, avui n'explicaré una de nova. Ens diu el Genís Campillo que aquest tema, el Take 5,
sí,
diu, està en compàs 5x4, que no sé què vol dir. A veure, Genís, agafa el micròfon i ens ho expliques.
Això, vaig fer una secció fa poc, a l'estiu, crec que va ser sobre compassos, compostos, amb el Bernat.
Sí.
I l'altre dia que comentàveu que Take 5, que era 5 minuts, ens prenem 5 minuts de descans,
sí, sí, tal, sí.
Una mica el significat. Després a casa, escoltant-la, vaig dir, ostres, curiosament estan en un compàs 5, que és comptar 5, mireu. 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5. Caram, Genís, que gran, tio.
Molt interessat, això.
Bé, Carles, tu mateix, dispara, què és una onomatopeia?
Justament, l'estit dispara i vull començar dient pam, per exemple, pam. Si dic pam, tu m'entens, veritat? Què significa pam?
En quin context ho dius?
Vaig veure una pel·lícula i vaig sentir pam.
Sí, clar.
Què vol dir això?
Va sentir una explosió.
Una explosió, un so fort.
Sí.
Realment pam imita un tret, un cop violent, d'acord? Si dèiem pim-pam, igualment, pim-pam és una altra onomatopeia que imita un seguit de cops secs i o de trets d'un arma de foc.
Inclús això podria tenir un significat. No sé, em dones uns exercicis per fer i em
pim-pam.
Dius, això és un pim-pam. Jo entenc que és ràpid, que és fàcil.
Perquè els trets se senten repetits, desgraciadament les armes estan fetes per repetir ràpidament la munició.
Mm.
Per tant, pim-pam significa en un tres i no res, per exemple, ràpidament. O si dic drink, d'acord, acabat amb G, aquest drink és un so viu que fa en rebre un xoc un objecte de metall o vidre.
Això mateix.
No? D'acord? Aquestes són onomatopeies. Bravo.
Seria dringar o...?
Sí. Mira, justament llavors, l'última paraula sí que podem parlar del que estàs ara a punt de fer, que és beure amb la teua cantimplora, d'acord? Beure amb el teu atuell d'aigua. En tot cas, pam, pim-pam, drink, són onomatopeies que podem dir clares, és a dir, representen molt clarament, molt físicament, el soroll, d'acord? Que podem, diguem, representar mentalment el seu significat.
El diccionari diu formació de mots a partir de la imitació de sons naturals.
Correcte, és a dir, en el sentit de la creació, l'altre dia vam parlar de com les llengües, no només el català, funcionava o creava nous mots, noves paraules a través d'activar un substantiu. Parlàvem, per exemple, de camí, caminar. Te'n recordes que parlàvem del camí, caminar, etcètera?
Sí.
Una altra forma de creació de mots és intentant representar la remor, el soroll que fan o que passa al nostre voltant. Per això comentàvem parlant de pam, pim-pam o drink. Però hi ha altres onomatopeies una mica més fosques, per exemple, o que no són conscients que realment provenen d'un origen onomatopeic. Com, per exemple, si jo deixo caure un objecte, no sé si se sentirà amb la ràdio,
sí.
Això, per exemple, què podria ser això? És a dir, quin so? És un so bastant agut. La paraula que representa aquesta caiguda o aquest topall d'un objecte contra un altre objecte és toc. D'aquí ve tocar. Sí, la paraula tocar, que sembla molt diguem, assimilada a la percepció tàctil, d'acord? Els dits, el que tocam, per exemple, el toc és l'origen de moltes paraules, entre elles tocar, que representa fer que la mà, els dits o una altra part exterior del cos entri en contacte amb alguna cosa i en sigui afectat en el sentit del tacte. Però l'origen en si, ja existent, es veu que en llatí vulgar, és al·lusiu al so de qualsevol objecte batut o copejat.
Clar, perquè a més tocar, en castellà és tocar, en italià tocare,
correcte,
en anglès touché, en francès touché.
Això, per exemple, quan parlem de la romanística, sí, és a dir, les llengües que provenen del llatí, si totes les llengües que coneixem o la gran majoria tenen la mateixa paraula, el mateix element, vol dir que és una paraula patrimonial del llatí vulgar, d'acord? Això és una bona pista per veure si en català es diu d'una manera i en castellà o en francès d'una altra o en italià d'una altra, potser provenen d'influències posteriors a quan la llengua ja està formada. Però si en castellà és tocar, tocar en italià, etc., vol dir que en llatí vulgar, o en llatí, en aquest cas, o vulgar o clàssic, clàssic és el que l'ha escrit, el llatí vulgar, el llatí parlat, ja s'utilitzava aquesta fórmula. En tot cas, toc és aquest sol usiu d'objecte batut i copejat. I a partir de tocar, o de toc, tenim per tocar, tocata, entretoc, retoc, etc. Una altra onomatopeia que potser no és tan clara és baf. Baf. Baf expressa l'alenada de vapor. D'acord? I fixeu-vos, per exemple, quan ens dutxem amb aigua calenta...
Un baf.
Exacte, no? el que queda condensat a l'habitació, al bany, al lavabo, és sí, aquest baf. O, per exemple, parlant dels... El mirall està embafat. Perdó, embafat no. Té baf, d'acord? Sí. I és aquesta condensació d'aire, d'acord? Que dona origen a aquesta onomatopeia del soroll o el remor que pot fer el vapor. D'acord? És bastant poètic, perquè que el vapor faci soroll o remor és, no sé, vull dir, és com a mínim... Va, com a mínim no, poètic. En tot cas, de baf ve bafarada. Que bafarada és un baf intens.
Una bafarada em va venir quan vaig entrar en aquella habitació, tu.
Correcte, pot ser d'escalfor, d'olor dolenta, també.
Sí.
De tancat, d'una habitació poc orejada. Però també bafarada, en català, és un terme molt divertit, que és el que expressa, o tal com la definició dels... Quan, per exemple, en un còmic, en un llibre il·lustrat, una il·lustrada, hi ha un personatge que té un diàleg, aquest diàleg es fa a través d'una bafarada, el que en castellà es coneix com bocadillo.
Ah, bafarada seria el... Jo havia dit sempre núvol, saps?
D'acord, bafarada és la paraula tècnica, la paraula sí, sí, coneguda, sí. No dic ara... Podem ara mirar-ho, si vols, per internet, si és també sinònim. Però bafarada és, tal com està expressada, espai tancat, generalment oval, que conté el diàleg o els pensaments dels personatges.
En els còmics, no?
En els còmics.
Quan parla un personatge. Sí,
correcte, sí. Correcte. Una altra paraula que potser tenim, que no sabem que és una... que prové del so que representa o del so que recorda, és, per exemple, gargamella. D'acord? La gargamella.
Sí.
Que és una paraula que s'utilitza aquí, a València es diu gargamell, és a dir, en masculí, en comptes de gargamella, gargamell, i és un sinònim de gola. La gola, o la gargamella, és l'espai comprès entre el del paladar i el començament de l'esòfag.
Mm.
I totes aquestes paraules que comencin per, o que te contenguin aquest element garg, G-A-R-G, garg, imita fenòmens guturals.
Gàrgara.
Per exemple, bravo, gargall. Que significa escopinada. O sigui, sí. És el que, doncs, la saliva, aquesta...
Sí, un gargall, tu, que va...
Exacte, bueno, escopinada, un esput...
Està pensant en Gargamel, recordes, els barrufets?
Bravo, Gargamel és personatge dolent,
sí,
dels barrufets.
Sí, sí, que es volia menjar els barrufets.
Exacte, potser se'l volia menjar i passar-se'l per el seu coll, la seva gola, el sí, seu sí. Gargamell, la seva gargamella. Paraules com tu comentes, que tinguin aquest element garg. Doncs, gargamella, gargantar, gàrgula...
Gàrgula.
Gàrgula, que és aquella construcció, aquell canal sortint dels edificis, que el que representa és, com que també ara, de forma artística, la gàrgula està feta o està representada de moltes maneres, diguem, amb monstres, animals, màgics, etc. Mm. Però realment el que era per evacuar l'aigua. I feia aquest soroll de quan evacués l'aigua per la canal.
Ah, clar.
Feia aquest grrrr, doncs això, per això té aquesta arrel de gàrgula, garg, però envessa doncs, la distància, l'aigua de pluja, per, diguem, desglossar un terrat. Mm. Una paraula també que té aquesta relació, aquest garg, que en aquest cas el que representa és una cosa escrita, un gargot. És a dir, quan un gargot és una signatura, una lletra, una línia escrita ràpidament. Representa aquest so de quan escrivim amb ploma, sí. D'acord? Realment hi ha molts elements o moltes qüestions que ens costarà o reprendre fils o connectar-ho. Per què? Perquè cada vegada escrivim menys a mà, cada vegada escrivim menys amb un paper, amb un bolígraf. Escrivim ordinador, missatge, mòbil, àudio, dictam coses al nostre mòbil, o el nostre rellotge.
Que ens... Tu ets d'aquests que envies àudios?
Jo, depèn. Està molt...
Has de ser d'una categoria especial, rebre àudios de segons qui.
El problema no és enviar-los, és escoltar-los. Jo crec que el problema sempre és rebre'ls i escoltar-los. Tens àudios de gent...
No, permeta'm, que és que hi ha un company periodista que treballa al Govern Balear que té aquest missatge en el seu WhatsApp.
Sí?
Diu... Si a tu et fa mandra escriure-ho, imagina't a mi escoltar-ho, no els àudios de WhatsApp.
D'acord. I com li va aquesta campanya? Li va bé?
No sé, a mi funciona, perquè jo ho considero de mala educació directament enviar WhatsApp, sobretot per demanar alguna cosa i amb temes de feina.
Enviar un àudio, vols dir, no? Enviar WhatsApp.
Enviar un missatge àudio.
D'acord. No escrit.
Audio. No, escrit tot el dia. A més em farà gràcia, perquè a vegades rebo un missatge de 3 minuts i dic, perdona... no ho escoltaré, si és important em pots explicar, m'ho pots escriure jo... i m'ho resumeixen amb dues línies i mitja.
Per tant, que has fet abans, sí. La comunicació, un dia, si voleu, parlarem de la...
No, envies un àudio, si ens cobra la nevera, tos, perdó, i segueix parlant, ara entra no sé qui, hola, i segueix parlant a tu, dius, però a veure, què és això?
Sí, la qüestió és que vivim una època complexa amb el sentit de la comunicació. No? Sí, sí, emissor-receptor, cada un té la seva pel·lícula muntada i a vegades...
Ara, en àmbit personal m'encanta, eh?
Els àudios?
Sí, amb els meus amics fem podcast ja directament de 20 minuts i 30, i de sololoquis així, però això és una altra història, no?
Sí.
Però en tema professional una mica serietat, home.
Sí, t'entenc, sí. Potser sí que s'hauria de separar. Jo no ho separo gaire, vull dir...
Tu ets bastant seriós, Tu normalment escrius curt, concís i vas a lo que vas.
T'agraeix molt aquesta mentida en directe.
No, és veritat, Carles.
La qüestió és que sí, que és veritat que a vegades tenim poc temps i ens sempre anem una mica, diguem, pas canviat. I sí que m'agrada concretar. Moltes vegades hi ha gent que s'excusa o vol... la introducció la fa molt llarga i després... El que demanes és més breu.
Sí, per això et dic que quan ho has d'escriure ja vas més breu, d'entrada.
Doncs això és important, també. Sí que és veritat que en aquest sentit la comunicació està canviant i no tothom entén la comunicació de la mateixa manera que l'entenem nosaltres. Una cosa curiosa, per exemple, és que parlàvem cada vegada menys per telèfon. Tenim una eina superútil, que és una cosa que ens permet enviar àudios, rebre àudios, fer àudios, escriure coses, però realment parlar per telèfon... poques vegades al dia jo parlo per telèfon si estic connectat amb el mòbil, per exemple, d'acord? Tot això que està canviant la nostra percepció de la comunicació, tot és més ràpid, tot és més veloç. Si hem d'esperar 2 minuts el món s'acaba, d'acord? I això, bé, vull dir, és un altre programa, diguem, més que de llengua, de filosofia o de societat actual. D'acord?
Va, tornem a la Gargamella.
A la Gargamella i al Gargot, perquè jo estava explicant tot això quan m'has interromput vilment.
Perdona'm.
Epo. No, és broma, evidentment. Perquè potser no som conscients de la remor, recordàvem de la remor que fa el boli quan escrivim en un paper. És a dir, bravo, Pepo. No sé si els micròfons s'agafen això. Genial, perquè això és un gargot. I representa aquest so que pot fer la Gargamella, la gola. Gargot és una cosa negativa, en el sentit que és una lletra il·legible, mal feta, ràpida, no? Per això que tu, si ara pots repetir una altra vegada... Bravo, això és un gargot, d'acord? I amb aquesta arrel de garg. Tenim gàrgara, com deies tu, gargall, gàrgola... Una altra paraula, diguem, interessant, bastant poètica, és, per exemple, xiu-xiuejar.
Xiu-xiuejar.
Xiu-xiuejar. És una paraula relativament recent, de fa un segle. Recollida fa un segle. Ve de xiu-xiu, d'acord? Que és la onomatopeia que expressa parlar a cau d'orella. Fluix, fer xiu-xiu, d'acord? Fa aquest xiu-xiu-xiu. Una cosa que és molt agradable, també parlar a cau d'orella d'algú, d'acord? Per contar-li un secret, o simplement fer-li cassogues a l'orella, d'acord? La qüestió és que de xiu-xiuejar tenim aquesta, d'aquest origen de xiu-xiu. Fixeu-vos com abans parlàvem de com de camí fer encaminar, doncs de xiu-xiu fem, o sigui, d'una onomatopeia, xiu-xiu, fem un verb i una acció que és
xiu-xiuejar.
Tenim altres opcions, si no volem utilitzar aquesta que és, diguem, és coneguda, però potser és complexa per aquest xiu-xiuejar, d'acord? Bé, a partir de xiu-xiu, aplicam la
derivació. A més, s'entén molt bé, és el que dius tu, eh? L'onomatopeia està molt present amb aquest verb.
Sí, 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 és bastant clara. Murmurar, murmurejar, murmurar, murmulejar. També.
Sí, però jo crec que no és com el mateix. Una cosa allò, tu estàs fent classe, tu que ets professor, i sents que algú murmura,
sí.
I és com aquella so de fons, així en veu baixa, que van parlant entre ells, tal. En canvi, un xiu-xiueig per mi té un punt més carinyós, no sé com dir-te.
Potser més íntim.
Sí, més íntim, no?
Totes persones, un xiu-xiueig a la... Sí, 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 pots tenir tota raó. A vegades parlant de sinònims, i realment en lingüística es diu que els únics sinònims reals són els dialectals. És a dir, ca,
gos,
moix, gat. Això són sinònims reals. En un context geogràfic, entenem que és ca, gos, moix, etc.
Ja t'entenc. Perquè murmureu, xiu-xiuejar, volen dir el mateix en el 90% dels casos, diguem-ne, però hi ha un punt...
Un punt que no utilitzaries això.
Exacte.
Exacte. És que en lingüística està tot, gairebé tot inventat. I és un cas molt clar, aquest.
Sí, sí.
Tendre bla, però, o tou, però no sempre és el mateix context.
Clar.
D'acord? Com anem de temps? Anem bé o... Tenim temps per un altre,
sí,
per dos,
sí,
home, més.
Sí. Va, un o dos, un o dos més. Va.
Un o dos més. Un altre que és bastant, diguem, per exemple, Pepo, que hi ha confiança. Walt Disney té una companyia, diguem, d'altres, diguem, que fa altres pel·lícules infantils molt bones.
Sí, home.
Com es diu, l'altre?
Pixar.
Pixar, d'acord? No volia dir-ho jo, ho has dit tu, d'acord? Es pronuncia igual. Pixar és una paraula que té l'origen onomatopeic, d'acord? I, és a dir, orinar. I té moltes formes de dir-ho d'una altra manera. Per exemple, fer pipí, fer un riu, canviar l'aigua de les olives, també es diu aquí.
Boníssima, aquesta.
Mudar l'aigua al canari, pixar, d'acord? I altres paraules que venen d'aquesta, diguem, aquest origen, tenim pixum,
pixera.
Pixera, ganes de pixar, per exemple, orinar. Pixada, que és l'efecte, d'acord?
Sí, sí.
I tot això té aquest origen onomatopeic, d'acord? I una molt més, diguem, fer com un cercle, i com tu has començat la secció de fer un glob,
sí.
De la teua, què? De la teua...
Cantimplora.
Cantimplora és una paraula onomatopeica, perquè el que representa aquest atuell, diguem, per portar-hi aigua en viatges, excursions, aplatat i amb el coll estret com el d'una ampolla o botella,
sí.
El que vol representar és la remor que fa l'aigua cantant i plorant.
Mare meva!
Canta i implora. És a dir, tant pot ser. Boníssima
aquesta.
I a més és una paraula, diguem, que el català ha donat al castellà, en aquest cas. D'acord? Perquè en castellà també es diu...
Canta i implora.
Canta i implora. I fa aquesta referència... pot ser la remor que fa quan omplim aquest atuell, quan... Exacte.
No?
Quan el buidam per veure'n. Pot referir-se a més d'un aspecte acústic. Però, en tot cas, la paraula canta i implora té el seu origen amb el soroll que fa l'aigua dins aquest atuell.
Boníssim. Ja ho sabeu, la cantimplora és un element necessari per no haver d'anar gastant botelletes de plàstic amunt i avall tot el dia. Avui hem parlat d'onomatopeies amb en Carles Torres. Va, ens en regales una última o què?
Una última, d'acord. Tenim, per exemple, una que és també recent, en aquest cas després del francès, que era la paraula claca. Què significa claca?
Una claca?
Claca, és a dir, representa el soroll que fa quan aplaudim,
sí.
El picam de mans, però també significa el conjunt de persones...
Un grup de gent. Tenia la claca allà disposada a aplaudir-lo quan fes falta.
Correcte, és a dir, en aquest cas és una metàfora entre la remor que fan aquestes persones picant de mans amb el conjunt de persones que estan convidades a un lloc, a un escenari, a un acte, diguem, per fer de claca, és a dir, per acompanyar els artistes en el seu acte, en el seu, diguem, número.
Sí, sí, sí.
I té aquest sentit de fer... No tenia claca, vol dir no tenia gent que estigués a favor, no tenia consens, d'acord? I en tot cas aquesta paraula de claca vendria d'aquest remor que fan les mans quan piquen.
Molt bé, doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do, una onomatopeia per donar i vendre, les que avui hem anat repassant amb el bo d'en Carles Torres, que és un dels pocs habitants de Formentera que s'han quedat aquí, en aquest pont aqueducte.
M'he anat abans i he vingut
per
fer el programa.
Bona aquesta.
Salut, Pepo.
Moltíssimes gràcies, Carles Torres, que vagi molt bé, bon dimecres.
Salut.